Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. A aquesta hora ens llevem amb el cel mig encapotat i amb temperatures que estan a la franja fresca d'aquestes últimes jornades. 15 graus al centre de la ciutat d'Olot. Neus Assint, què tal? Bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
Amb quins valors ens llevem aquest matí?
Doncs amb 15 graus a Olot, amb 14 a la Vall d'en Bas, a Sant Feliu de Pallerols, a Santa Pau, a Ripoll i a Girona. També n'hi ha 15 a Castellfollit de la Roca, a Mieres, a Anglès i a Vic, 16 a Banyoles i a Figueres, 7 a Das i 5 a Vall de Núria.
Abans de sortir de casa avui heu de saber que no serà necessari agafar el paraigües, però sí tindrem un dia una mica de tapador. T'informa Daniel Ramírez.
Avui el temps aguantarà estable, encara, doncs, sense grans novetats. Ahir va fer alguna gotellada cap al Ripollès, ben poca cosa. Avui la possibilitat és baixa a la tarda o al vespre també d'alguna gotellada en aquest sector, però a la resta, doncs, s'imposaran les clarianes, un temps variable, mig ennuvolat, especialment a la tarda i al vespre, però la veritat és que més aviat l'ambient serà agradable. Màximes típiques de setembre, per tant no farà una calor excessiva. Estem parlant de temperatures més o menys entre els 23 i 27 graus. No seran 30 com altres dies anteriors, però tampoc farà fred de moment. Les mínimes sí que es nota que van baixant, ahir fins a 3, 4, 5 graus al Pirineu, en punta la Cerdanya. I avui també farà fresca, primera hora, a l'interior entre 10 i 12, a la costa entre 15 i 18. Per tant, es va notant aquesta fresca típica, aquest ambient fresc de setembre. Bé, el temps pot començar a canviar una mica divendres. Seria a la tarda, sobretot, per la costa, especialment la zona salvatana. No ho descartem a prop del Montseny, del Montnegre, fins i tot a l'Alt Empordà, doncs alguna gotellada, alguna pluja o tempesta entre la tarda i la nit. I el canvi fort segueix en peu, de cara a dissabte, diumenge, dilluns, refrescada, tindrem també pluges que podrien ser abundants o fortes, algunes tempestes d'aquelles torrencials, i per tant, el cap de setmana sí que el canvi de temps serà radical i ens pot portar una pluja generalitzada i forta a molts sectors de les nostres comarques.
Gràcies, Dani. Títols del dia. Unió de Pagesos en contra de la nova llei de residus. Reclamen una reforma de la normativa i que es defineixi què es pot i què no es pot cremar.
També volen que justifiquin les cremes i per això han traslladat la petició als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats. La nova llei mediambiental prohibeix les cremes a certes zones, però per motius fitosanitaris hi haurà alguna excepció. Des d'Unió de Pagesos demanen un replantejament de la llei perquè no els afecti tant.
En Narcís Poc és un dels membres del sindicat.
Aquesta llei de residus ens afecta perquè hi ha zones on tradicionalment, doncs, s'han cremat restes vegetals, principalment o per norma general és per motius fitosanitaris o perquè eren unes restes vegetals que eren de mal gestionar, triturant, i per tant doncs hi ha zones a les que l'afecta, tot i que la llei preveu que per motius fitosanitaris doncs es podran fer cremes. O sigui, no hi haurà cap problema en fer cremes.
Avui també és notícia que la gent gran de la Garrotxa hi diu la seva, volen millores en habitatge, residències, digitalització i també en mobilitat.
Aquest dimecres a l'Espai Cràter s'ha celebrat el Consell Consultiu de la Gent Gran de la Garrotxa, on hi han assistit una trentena de membres de diferents casals d'avis.
Escoltem el representant del Consell de la Gent Gran, Manuel Álvarez.
Hem de procurar donar-li solució. I bueno, sí, treballem amb l'administració, des del Consell de la Gent Gran de Catalunya treballem amb l'administració, amb el govern de Catalunya, treballem directament, però l'administració és molt lenta, és molt lenta. I quan has resolt un problema o has resolt una mica, tens tres problemes més enrere.
A la crònica judicial, aquest matí declaren 7 dels 9 detinguts pels aldarulls durant l'acte de Vox a Olot al febrer del 2021.
Els 9 d'Olot, que és com s'han donat a conèixer creant una associació, han estat citats aquest matí al jutjat d'Olot acusats d'un delicte de desordres públics i atemptat contra l'autoritat.
Avui estarem pendents d'aquest cas. En la crònica cultural, llibres i medi ambient agafen el protagonisme a les preses aquest proper cap de setmana.
Sí, perquè se celebrarà la primera fira del llibre local i conscient, una nova proposta cultural a la comarca que s'estrena després d'un llarg període de preparació. Hi haurà gairebé una trentena de parades.
El regidor de Cultura de l'Ajuntament de les Preses és Albert Danés.
Així ho assumim com a poble. Ho hem dit des del primer dia, que no volem ser una fira passatgera, no volem ser una fira d'una edició, sinó que volem ser una mica un referent a la comarca i que no sigui la fira de les Preses, sinó que sigui una fira a nivell de la comarca de la Garrotxa i que tothom se senti implicat.
I la Biblioteca Maria Vaireda d'Olot ja té a punt la programació per aquesta propera tardor.
Fins al novembre es podrà gaudir de l'Hora del Conte, lectures dramatitzades, tallers i algun espectacle, tots amb l'objectiu de despertar el gust per la lectura, sobretot en els més petits.
La directora de la Biblioteca Maria Vaireda d'Olot és la Judit Badia.
La idea és que les activitats siguin sempre de qualitat i sobretot amb l'objectiu de fomentar i difondre el gust per la lectura. O sigui, no podem perdre de vista que la biblioteca és el pal de paller de les lletres i de la cultura escrita una mica i llegida, i llavors totes les activitats que s'organitzen a la biblioteca han de voltar amb aquest objectiu. Llavors sí que intentes, doncs, una que sigui amb teatre, l'altra que sigui més amb música, però sempre intentem dinamitzar la lectura.
I pel que fa als esports, el Club Bàsquet La Vall d'en Bas debuta a segona catalana. Els sèniors masculí i femení van aconseguir l'ascens la temporada anterior, fet que permet al club comptar amb dos equips a segona i dos més a tercera.
També s'inicien les competicions de tercera catalana amb set equips garrotxins a la categoria. A la femenina, que també comença aquest cap de setmana, torna al Garrotxa Sant Joanenc, que tornarà a tenir equip una dècada després.
El president del Club Bàsquet La Vall d'en Bas és Xevi Font.
Bueno, arriben bé. Amb el masculí hem tingut una mica de mala sort, un parell de lesions de pretemporada i encara no sabem ben bé com ens presentarem el primer dia. El femení sembla que està més ben encarrilat. Ha sigut molta casualitat que un jugui tots dos a Cassà, un darrere l'altre. Debutarem a la categoria Cassà, tots dos, uns a les 4, quarts de 5 de la tarda, els altres a les 7. Però bueno, arriben amb ganes, amb molta il·lusió i amb ganes de fer bona feina i bueno, esperem estrenar-nos bé a la categoria i poder començar amb victòries.
Pel que fa a tercera catalana femenina, l'única novetat que apareix en respecte a la temporada passada és el Sant Joanenc, que ha tornat a fer un sènior femení després d'un període de 10 anys.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Anem al trànsit, connectem amb la Policia Municipal d'Olot. Endavant, bon dia i bona hora.
Bon dia des de la Policia Municipal d'Olot. Per avui està previst un augment de la circulació a les hores punta i a les entrades i sortides dels col·legis. De carrers tallats, avui tindrem el carrer Hortènsies a l'alçada del número 29 de les 9 del matí fins l'1 del migdia, el carrer Sant Roc durant tot el dia, el carrer Pou del Glas, el tram comprès entre el Pere Lloses i la Ronda Montolivet, un carril de circulació, direcció al Passeig de Barcelona. De discos de prohibit estacionar en tindrem l'avinguda Sant Joan davant del número 2 de les 7 del matí a les 2 del migdia per descàrrega d'un tràiler. El carrer Abat Recibir, davant del número 8, de les 9 del matí a les 12 del migdia per una mudança. A l'avinguda Reis Catòlics, cantonada amb el carrer Ximenis, des de les 7 del matí i durant tot el dia. Tinguin en compte que s'estan arranjant les voreres de diverses cantonades dels nostres carrers. Avui aprofitarem per parlar de les zones de càrrega i descàrrega. Tinguin en compte a no estacionar-s'hi. El que per nosaltres són 5 minuts, pels repartidors i usuaris d'aquestes zones és un greu perjudici. I els hi representa haver de donar un munt de voltes per poder trobar un lloc i poder fer la seva feina. Recordar també que la zona de càrrega i descàrrega pels usuaris que els hi està permès tenen un marge de mitja hora. Aquestes zones han de ser fluïdes. Això és tot des de la Policia Municipal. Que tinguin molt bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Moneder, encara et sortirà més a compte estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre. 5 minuts més!
5 minuts més.
Entrem en matèria. L'Associació Les Preses 2020-2030 demana que es creï una comissió de seguiment de la variant i poder-ne formar part. Des de l'entitat creuen que se'ls ha de tenir en compte davant un problema de mobilitat que qualifiquen de molt preocupant.
L'associació ho demanarà en el ple de l'Ajuntament de Les Preses, previst per la setmana vinent, on es debatrà la necessitat de crear la comissió de seguiment després que la Generalitat hagi aprovat la declaració d'impacte ambiental de la variant.
Ens ho expliquen Roger Isern.
Soroll, cotxes, camions, contaminació, tot plegat és el que viuen els veïns i les veïnes de Les Preses en els darrers anys com a conseqüència de l'increment del trànsit des de l'obertura del túnel de Bracons. Un grup de veïns del poble ha decidit que s'han de prendre mesures i per això va néixer l'entitat Les Preses 2020-2030. Ara volen portar una moció al pròxim ple de l'Ajuntament que se celebrarà la setmana vinent. Demanen que siguin part d'una futura comissió de seguiment de la variant per trobar una solució al problema de mobilitat que pateix el municipi. Els responsables de l'entitat creuen, d'una banda, que és necessari constituir una comissió de seguiment de la variant i, de l'altra, que l'associació en formi part. Una de les membres de Les Preses 2020-2030 és Dolors Puigdemont.
En principi semblava que el més normal era que nosaltres forméssim part de la comissió de control de com es va desenvolupar la variant i ha semblat que l'alcalde ens deia que no formaríem nosaltres part de la comissió. I llavors, com que els representem a molts veïns que ens han donat la seva signatura i ens han fet confiança més d'una vegada, doncs nosaltres creiem el contrari, creiem que tenim que ser-hi.
Puigdemont també demanarà al ple de la setmana vinent a Les Preses que hi hagi una bona comunicació entre els veïns del poble i l'Ajuntament.
Intentar que es faci el màxim bé possible. M'imagino que no anirem en contra de res, sinó que anirem a favor de que es faci bé. I a la vegada doncs, tindrem aquesta comunicació que tenim amb molts veïns del poble. Continuarem lligats a tot el desenvolupament de la variant.
L'associació Les Preses 2020-2030 reclama que se'ls tingui en compte davant una decisió tan important pel poble com és la construcció d'una variant. Creuen que poden traslladar la veu del poble a l'Ajuntament.
Com que fa 2 o 3 anys que estem lluitant i treballant per això, doncs creiem que és de rebut, no?, de que se'ns tingui en compte. No se'ns pot ara dir... Vosaltres no.
La variant de Les Preses es debatrà aquesta pròxima setmana al ple de l'Ajuntament, on l'entitat reclamarà més protagonisme i que el procés de seguiment del traçat compti amb la seva opinió.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Obrim ara la pàgina econòmica. Les exportacions gironines han crescut un 20% al juliol i ja freguen els 4.500 milions d'euros en l'acumulat del 2022. Segons recull l'estadística del Ministeri, durant aquest mes el sector agroalimentari ha agafat velocitat de creuer perquè s'ha impulsat fins a un 32%.
Dins d'aquest en destaquen sobretot les càrnies, però també creixen altres subsectors com els preparats alimentaris, la llet i els làctics, el cafè o les begudes. Per contra, però, un altre dels sectors motor de l'economia gironina, la indústria química, ha refredat l'embranzida dels últims mesos. En comparació amb el juliol del 2021, les seves vendes globals a l'exterior han caigut un 1,1%, tot i que les farmacèutiques, que en formen part, sí que han crescut.
L'hotel La Perla d'Olot celebra 50 anys de vida. La Cambra de Comerç de Girona ha reconegut aquest mig segle d'història d'un dels hotels més emblemàtics de la ciutat. L'han reconeguda per la seva capacitat d'adaptar-se als nous gustos dels clients i renovar-se després del pas de la pandèmia. Les bones dades turístiques a la Garrotxa d'aquest estiu han ajudat a que La Perla hagi pogut estrenar noves instal·lacions i donar un millor servei i els clients respecte a anys anteriors.
L'Hotel La Perla celebra els 50 anys de vida després de 5 dècades dedicades al sector de l'hostaleria. Per celebrar aquesta xifra, la Cambra de Comerç de Girona ha reconegut el seu treball. Representants de la Cambra han visitat l'hotel, que ha passat uns anys molt complicats com a conseqüència de la pandèmia. El propietari de l'Hotel La Perla és Francesc Coll.
Bé, a nosaltres ens fa molta il·lusió que després de 50 anys doncs, ens hagin fet aquest reconeixement, perquè és l'esforç dels nostres pares, de nosaltres, ara també continuen els nostres fills, i és un reconeixement de tota una vida molt lligada a l'empresa.
La Perla és un hotel de referència a la ciutat. Està situat en un punt estratègic d'entrada, té capacitat per grans grups i també s'ha caracteritzat per la seva cuina i pel seu menjar per emportar. Un servei que destaca el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega.
La Perla el que sap és adaptar-se als nous mons, no? Als nous gustos dels clients i també aprofitar segments de mercat en els que potser no hi pensava abans, no? Ens han ensenyat, per exemple, una mini residència d'estudiants que acull a nanos que venen estudiant aquí i es volen quedar aquí a dormir, per exemple, no?
Durant aquest mig segle de vida, l'hotel La Perla s'ha adaptat als canvis i espera seguir complint anys sent una referència del sector hoteler garrotxí.
I les administracions volen premiar precisament l'emprenedoria de molts ciutadans i per això la delegació del govern ha creat els Premis Generalitat Girona per fer visible l'excel·lència i l'empenta de projectes i referents del territori. Seran tres guardons que es lliuraran cada any i que portaran els noms del president Josep Irla, l'escriptora Aurora Bertrana i la mestra i sindicalista republicana Isabel Vila.
El primer reconeixerà la trajectòria de persones rellevants a la demarcació. El segon s'entregarà a projectes socials que fomentin l'equitat i la igualtat i el tercer distingirà iniciatives empresarials. La delegada de la Generalitat a Girona és Laia Canyigaral.
Sovint les males notícies o les presses aclaparen el nostre dia a dia. És important que també reservem espais per reivindicar les iniciatives positives que passen en el nostre voltant. Amb aquests premis, des de la Generalitat Girona, volem posar el nostre granet de sorra per fer de la demarcació de Girona un lloc millor.
Els Premis Generalitat, una reproducció del Tors de Venus d'Arístides Maillol, s'entregarà per primera vegada el 28 d'abril de l'any vinent. Les bases de la convocatòria es publicaran properament.
I una de les empreses que no s'atura és Innova Didàctic, que continua exportant el seu model i els seus productes més enllà de casa nostra. Recentment han anat a la República Dominicana, però també han assistit a alguns congressos als Estats Units. El món de les robòtiques continua enganxant els garrotxins. De fet, Innova Didàctic, especialitzada en formació de robòtica, que inicia els seus cursos el 3 d'octubre. Amb un ampli ventall d'activitats i material dirigit a totes les edats, l'empresa té l'objectiu de posar el focus en empoderar la població en el context actual. Aquest any han viatjat fins a la República Dominicana o als Estats Units per veure com funciona les escoles públiques d'aquell país, la tecnologia d'Innova creada precisament aquí.
Al llarg de l'estiu, Innova Didàctic ja ha estat impartint formacions a tothom qui ha volgut apuntar-se a les seves activitats. Des de l'entitat es creu vital lligar l'educació al context tecnològic i de digitalització actual, perquè saben que avançarà de manera radical. Els fons i subvencions que la Unió Europea i altres organismes cedeixen per tal d'enfocar la societat cap a aquesta direcció, per exemple, hi juguen un paper clau. El president de Robolot i creador d'Innova Didàctic és Toni Moreno.
Robots són fascinants, eh? Ara bé, t'ha de saber la utilitat, eh? Perquè depèn de la utilitat que li donéssim, eh? Doncs el que estem és educant en un context actual, eh? Deixa'm dir, a la part d'extraescolars no ensenyem tecnologia, sí que ensenyem amb tecnologia.
Aquest curs, les seves activitats s'iniciaran el 3 d'octubre i aniran dirigides a alumnes dels 4 als 16 anys, tot i que també formaran a gent adulta. Pel que fa a alumnes, els divideixen en 5 grups. Els més petits treballaran amb robots seqüenciadors per tal que aprenguin, per exemple, les direccions. Dels 6 als 10 anys ja treballaran amb ordinadors i tablets i les activitats s'enfocaran més a la programació. Fins als 12 anys es treballarà amb el 3D i pels d'ESO ja es practicarà amb programes més experts. La responsable de les extraescolars d'Innova Didàctic és Tanit Arjona.
Docents de primària molt interessats en fer el curs de robòtica. Per què? Perquè a les escoles cada dia més hi ha materials, tipus mouse, artis, tecnologia. Llavors, molts es queden enrere en el tema. No sé què és l'escratx, no sé què és el mouse, com podem interioritzar això a l'aula?
Les activitats enfocades a gent adulta, però, varien en quant a contingut. Per exemple, ensenyen a estalviar electricitat a casa. Aquest any, per exemple, Innova Didàctic també ha apostat per la seva vessant més social i ha fet un pas més i ha viatjat a la República Dominicana.
La República Dominicana, doncs, bueno, el 100% de les escoles públiques tenen una tecnologia creada aquí a la Garrotxa, i tenen com 14.000 robots, crec, que van sortir d'aquí, i vam ensenyar als formadors profes, que ensenyen altres profes com funcionava.
Està previst que el mes de març un representant de la República Dominicana vingui a Olot a explicar els resultats de l'aplicació del mètode d'Innova al seu país.
busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillam és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillam gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillam estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillam.com.
Obrim ara la pàgina de successos. Els serveis d'emergències han trobat aquest dimarts el cos sense vida del pescador que va caure al mar a Empúria Brava.
L'home se'l buscava des de diumenge. Segons Salvament Marítim, embarcacions que participaven en una regata han localitzat el cos a una milla de la platja de les Dunes, a Sant Martí d'Empúries. El cos ha estat traslladat al port de l'Escala per una embarcació de la regata escortada per la Guàrdia Civil. El pescador, un alemany d'edat avançada, va llogar una embarcació pneumàtica a una empresa d'Empúria Brava. Els bombers van rebre la vista a la desaparició cap a 11:45 del migdia. Qui va alertar va ser la mateixa empresa, que es va trobar l'embarcació a unes 4 milles de la costa.
Operatiu policial contra el tràfic de droga a les comarques gironines, amb epicentre a Salt, a Roses i també a la Marina d'Empúria Brava. El dispositiu ha mobilitzat efectius al Servei de Vigilància Duanera dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil. En total, s'han fet 7 entrades i escorcolls.
La investigació va començar perseguint sospitosos que es dedicaven a preparar i vendre narcollanxes per a organitzacions criminals que traficaven amb droga. Hi ha 18 detinguts, s'han comissat una vintena d'embarcacions, més de 40.000 euros en efectiu i diversos estupefaents. El cas es troba sota secret de sumari.
Els Mossos han detingut dos joves de 18 i 21 anys per atracar dues persones a Lloret de Mar, ruixant-les amb un esprai de pebre.
Cap a les 6 del matí de divendres, els Mossos van rebre l'avís per un robatori. Els lladres havien arrencat la cadena que duia la víctima al coll i li havien ruixat la cara amb esprai de defensa. Els agents van buscar els sospitosos prop de la zona dels fets i, gràcies a la descripció facilitada pels testimonis, va localitzar els lladres amagats en una cantonada d'un carrer proper. Durant l'escorcoll els hi van localitzar l'esprai que havien fet servir. Els Mossos van detenir els dos sospitosos.
I acabarem a Ripoll perquè han enxampat, la Policia Nacional ha enxampat un conductor que circulava a gran velocitat sense assegurança i amb drogues. Va passar el 13 de setembre al matí durant un control rutinari. Els agents van aturar-lo veient que podia posar en perill la seguretat de la resta de conductors.
Al demanar-li la documentació, l'home va excusar-se de la velocitat, tot dient que en aquell moment anava a examinar-se del carnet seu de vehicles pesats a Ripoll i que corria perquè feia tard. Davant el nerviosisme que mostrava, també van registrar el turisme i van trobar cànnabis. Tot seguit, se'l va denunciar per un delicte contra la salut pública i per infringir la Llei de Seguretat Ciutadana, que preveu multes d'entre 600 i 30.000 euros.
Ràdio Lot, als 98.1 de la FM. I ara també a la TDT. Sempre a prop teu.
I a l'antena dels 5 minuts més, ara és el moment d'homenatges i de premis. I és que el garrotxí Martí Gironell guanya el Premi de Novel·la Prudenci Bertrana del 2022 per la seva nova obra titulada El fabricant de records. L'escriptor i periodista de Besalú i també excompany d'aquesta casa barreja història recent amb ficció per homenatjar el fotògraf ambulant Valentí Fragnoli, un dels més destacats dels primers anys del segle XX a les comarques gironines.
Amb la seva bicicleta, on hi carregava trípode, càmera i fins i tot decorats, Fragnoli va ajudar a prendre consciència del valor de la fotografia i dels records que es creen amb les instantànies. Les fotografies que Fragnoli va fer durant la visita que Alfons XIII va fer al marquès de Robert i l'admiració que van despertar amb Victòria Eugènia li van obrir moltes portes, segons ha reconegut l'autor.
Se sap que Valentí Fragnoli anava entrant i sortint d'aquestes cases, va anar a parar un dia a casa del marquès de Robert i aquest era molt amic del rei Alfons XIII. Quan Alfons XIII, el rei, fa dues visites a Catalunya, l'una a Barcelona i l'altra a Girona, Fragnoli fa aquestes fotografies d'aquesta visita. Li arriben al rei, sobretot a la que ha de ser la futura reina, Victòria Eugènia, li agraden molt la manera que té de fotografiar i com captura aquestes instantànies, que tenen molt de mèrit perquè, evidentment, abans no hi havia la tecnologia que tenim ara, sinó que estaves a mercè de moltíssimes coses. Li acaben atorgant un permís especial per anar a cobrir el casament reial que serà el 31 de maig del 1906 a Madrid.
Però de les fotografies de Fragnoli d'aquelles núpcies celebrades el 31 de maig del 1906 i que es van veure cobertes de sang per l'atemptat de l'anarquista Mateo del Morral, no se'n sap res, ni tan sols s'hi va arribar a fer-les. Martí Gironell se serveix d'aquesta incògnita, la ficciona i la converteix en el punt de partida de la novel·la. Fragnoli tenia tot tipus de clients.
Perquè ell deia que no era fotògraf d'estudi, sinó que el seu estudi era el paisatge, el territori i els seus clients, tots aquells que, per exemple, se l'emportaven d'excursió, perquè clar, no és com ara que nosaltres ens anem amb la nostra càmera o el nostre telèfon mòbil i anem fent retrats, anem inventant retratos per tot arreu. Quan la gent s'anava d'excursió, s'emportava el fotògraf. Per què? Perquè en aquesta època, que estem parlant del 1902, 3, 4, 5, les persones comencen a tenir consciència que les fotografies tenen un alt valor sentimental.
Sense ser-ne conscient, el fotògraf gironí també era un fotoperiodista del moment, perquè recollia a través de les seves instantànies la realitat d'un país.
N'era conscient que estava capturant l'ànima d'un país, la seva gent, els seus costums, i tant entrava a cases de gent normal i senzilla, masies, cases de pagès, pescadors, gent que treballava a les mines, com entrava a cases de gent amb possibilitats, això vol dir fins i tot no només polítics, sinó també marquesos.
Gironell convida els lectors a fer un viatge al cor de la fotografia a cavall de la bicicleta de Farnyoli per trobar-hi una història èpica, heroica, delicada i, en certa manera, poètica, perquè està feta de secrets i de molts records. La novel·la El fabricant de records s'ha imposat a 72 originals més que s'han presentat aquest 2022 al Prudenci Bertrana. El premi està dotat amb 30.000 euros.
Doncs enhorabona, amic Martí Gironell. Avui també hem de recordar la figura de Lluís Busquets i Grabulosa, perquè la primera edició d'Elogi de la Paraula l'ha reconegut. L'escriptor, periodista i professor nascut a Olot és la primera persona que rep aquest tipus de reconeixement per part de l'Associació dels Amics de les Lletres Garrotxines.
En un acte celebrat aquest cap de setmana, Busquets ha explicat que és un reconeixement molt bonic i que dona el protagonisme que es mereix a la llengua catalana.
Informa Aniol Puigvert.
Els Amics de les Lletres Garrotxines han engegat una edició d'homenatges que volen reconèixer figures de la literatura i la llengua catalana. Sota el nom d'Elogi de la Paraula, l'associació ha escollit per aquesta primera edició a Lluís Busquets, escriptor, periodista i professor olotí i resident a Barcelona. És llicenciat en Filosofia i en Teologia a Roma i doctorat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona. També és graduat en Filologia Hispànica i Ciències de la Informació, així com diplomat en Cinema a Itàlia. La presidenta de l'Associació dels Amics de les Lletres Garrotxines és Maria Dolors Figueres.
Sí, en principi ha estat una decisió que ha pres la Junta, llavors tots els socis de l'entitat ho saben, i bé, com que aquest any Lluís doncs, ha fet 75 anys, doncs vam creure que era la persona que li havien de fer, però no només pels anys, sinó per la seva trajectòria i, com he dit abans, perquè s'ho mereix.
Lluís Busquets ha publicat més d'una vintena de títols. Va ser crític literari al Correo Catalán. També ha col·laborat al Diari de Barcelona, Cartipàs, Diari de Girona, Revista de Catalunya, Revista de Girona, Cultura i Serra d'Or. I pel que fa a la premsa de casa nostra, ha col·laborat amb Ràdio Olot i la comarca d'Olot. El mateix Lluís Busquets es mostra agraït per rebre aquest homenatge per part d'un grup que defineix com a amants de les lletres una passió que comparteix.
Trobo molt bé que bueno, els Amics de les Lletres Garrotxines ho facin i ho pensen fer, sembla, un cop cada any, i el primer que he de fer és, evidentment, fer-ho extensiu a tots els meus companys perquè n'hi ha de més mereixedors que jo i tot.
L'acte d'homenatge a Lluís Busquets s'ha celebrat aquest cap de setmana a la Sala Magna de l'Espai Cràter d'Olot.
I un últim punt, el ple de la Diputació de Girona ha aprovat aquest dimarts la dissolució i liquidació de la Fundació Casa de Cultura com a ens independent de la corporació. D'aquesta manera, i a partir de l'1 de gener del 23, se'n preveu la integració com un servei de l'àrea de cultura.
L'acord preveu que la Diputació de Girona accepti la cessió global dels actius i passius de la Fundació com el patrimoni, el personal i els contractes, convenis i actes administratius subscrits i vigents. La decisió s'emmarca en el procés de reestructuració i simplificació administrativa en el qual es troba immersa la Diputació de Girona i el seu grup institucional des de fa uns anys.
Necessites unes ulleres o vols canviar-les per unes de noves? Ara a Opticalia Olot pots emportar-te les teves ulleres graduades i pagar-les en 12, 24 o 36 còmodes quotes sense interessos. Només ens has de portar qualsevol targeta bancària i el teu DNI. Vine a Opticalia i emporta't les teves ulleres finançades. Opticalia Olot, a la plaça Clarà, número 12.
I amb Opticalia Olot, cop d'ull als esports, de segona catalana a segona federació en només 3 anys. És la història d'Albert Urriols, conegut com a Urri. És la nova sensació de la Unió Esportiva Olot.
El migcampista biguetà ha enamorat l'afició olotina durant la pretemporada i en aquests 3 primers partits de Lliga. Ho ha jugat tot fins ara i diumenge passat va marcar el seu primer gol al Camp de l'Ebre.
Albert Urriols, Urri, va ser el primer fitxatge oficial de la Unió Esportiva Olot el 13 de juny d'aquest any, 3 setmanes després d'aconseguir l'ascens a segona federació a Las Rozas. Des d'aleshores, el migcampista biguetà de 24 anys ha aprofitat la pretemporada i les 3 primeres jornades de Lliga i ja s'ha convertit en un jugador molt important per a Manix Mandiola. Ho ha fet a base de treball, de la mateixa manera que l'ha portat a escalar categoria l'una darrere de l'altra. Fa 3 temporades jugava al Vic Riu Primer de segona catalana, va aconseguir l'ascens i va fitxar pel Vic de primera catalana, i el curs passat va fer el salt a tercera divisió amb el Figueres i, tot i descendir, va protagonitzar una gran temporada que li va valer per fitxar per l'Olot a segona federació.
La veritat és que bueno, el meu cas potser és molt diferent a la resta de casos que han trepitjat bones canteres, que al final també dona currículum. Mm. Jo sempre he estat al futbol base del Vicriu primer, llavors al primer equip, i potser he trepitjat més futbol amateur i també m'ha portat altres coses que també puc aprofitar en el terreny de joc, en veritat.
Urri ha mostrat un gran nivell en aquests tres primers partits de Lliga. En el de diumenge a Saragossa es va saber adaptar al petit camp de l'Ebre, va ocupar una posició més avançada i va anotar el seu primer gol amb la samarreta olotina. Urri explica en una entrevista al Tercer Temps de Ràdio Olot els avantatges d'haver-se mogut pel futbol territorial.
He trepitjat camps de tot tipus. De fet, la majoria de camps que he trepitjat és com, per exemple, el deia el camp de l'Ebro, camps de gespa artificials, mides més aviat reduïdes. Llavors, és per mi un privilegi poder jugar aquí a Olot i amb aquest camp, aquestes instal·lacions, i estic molt content d'això, de la progressió que he fet i de poder estar en aquest club.
De moment, Albert Urriols ha jugat tots els minuts amb la Unió Esportiva Olot a segona federació i s'ha reivindicat com el millor jugador d'aquest inici de curs. És intocable per a Mandiola gràcies al seu treball defensiu i a l'arribada a l'àrea que té, i ell afirma que es troba en un moment de molta confiança.
Noto que estic amb confiança també des del cos tècnic i també amb l'equip, amb els jugadors. Doncs m'hi sento molt còmode, crec que el tenir confiança i ser una peça important doncs ajuda a que el rendiment sigui millor. Bueno, jo intento sempre donar-ho tot als partits, sobretot també als entrenos, fer bons entrenaments, i al final el míster és el que decideix, el que té l'última paraula, i la veritat és que confia en mi i jo encantat, la veritat, de poder ajudar els companys i de fer bones actuacions.
Podeu recuperar l'entrevista sencera a Albert Urriols Urri al podcast del Tercer Temps a radiolot.cat i les plataformes digitals.
El Club Patinatge Artístic Olot busca finançament per poder anar al World Skate Games de l'Argentina. Necessita 75.000 euros per pagar un dels viatges més cars de la història del club.
Els ingressos que va fer gràcies a les barraques de festes d'altura li permetran cobrir al voltant d'un 30% del desplaçament, i el proper 1 d'octubre organitzarà una caminada, un dinar popular i una festa per aconseguir més recursos.
Tornar a conquerir el Mundial és l'objectiu del Club Patinatge Artístic Olot, però com cada any, abans de competir a la pista, el club ha de guanyar un altre campionat a fora, el de la recerca de finançament per pagar-se el desplaçament. En aquesta ocasió, el campionat del món són els World Skate Games i es disputa a l'Argentina, en un context econòmic complicat. De fet, es preveu que sigui un dels viatges més costosos de la història del club. Costarà uns 22.000 euros més que l'últim que van organitzar la temporada passada per viatjar al Paraguai. El cost del viatge i l'estada a l'Argentina serà d'uns 75.000 euros. El president del CPA Olot, Josep Segués, ha explicat al Tercer Temps de Ràdio Olot que el club fa temps que treballa amb l'objectiu de poder trobar tot aquest finançament.
A veure, el club doncs d'alguna manera ja porta temps treballant. A més, sabeu que Olot i tota la comarca doncs està sempre, o ha estat sempre, doncs ha donat molt de suport al Club Patinatge Artístic Olot. Aquesta temporada, pel que sigui, doncs les circumstàncies econòmiques tampoc ajuden, i veiem que és feixuga la diguem-ne, doncs rebre aquestes donacions que moltes empreses d'una manera molt desinteressada, i que des d'aquí doncs també aprofito per agrair-los doncs el suport que any rere any ens donen, i a més doncs en un any que també és més complicat.
Per aconseguir tots els diners per poder finançar el viatge a l'Argentina ja s'han dut a terme diferents activitats de recaptació. Una de les més importants ha estat la barraca del CPA Olot durant les festes d'altura, on es van poder recaptar entre un 25% i un 30% dels diners que costa el viatge. A més, també han rebut i seguiran rebent donacions d'empreses de manera desinteressada. A part, per fer l'últim esforç, el proper 1 d'octubre organitzen una sèrie d'activitats per a tots els públics del recinte firal: una caminada al matí, un dinar popular al migdia i una festa amb música a la nit, on tothom es pot apuntar.
Encara ens queda una petita opció per poder poder reunir aquests diners, que és el dia 1 d'octubre, en el qual doncs farem una... Bé, bàsicament les patinadores el que han fet ha estat organitzar una jornada lúdica, festiva, una caminada al matí, un dinar de germanor, uh-huh, i un concert doncs a la nit, al vespre, que bé, les xarxes socials doncs en trobareu més informació, i això doncs també ens ha d'acabar d'ajudar doncs, de fer aquesta, d'acabar doncs, de reunir aquests diners per poder acabar anant a l'Argentina.
Queda poc més d'un mes per l'inici dels World Skate Games de l'Argentina. La competició del grup de show serà el dia 6 de novembre.
Necessites unes ulleres o vols canviar-les per unes de noves? Ara, Opticalia Olot, pots emportar-te les teves ulleres graduades i pagar-les en 12, 24 o 36 còmodes quotes sense interessos. Només ens has de portar qualsevol targeta bancària i el teu DNI. Vine a Opticalia i emporta't les teves ulleres finançades. Opticalia Olot, a la plaça Clarà, número 12.